A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Recordem a Mònica Esgustavà amb altres novel·les, amb altres converses, quan ens posava sobre la taula el seu record que venia lligat molt als sons, als acords de la Internacional. Mònica Esgustavà, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Per la Mònica, la Internacional li recordava els pitjors anys de Stalin i tot un, no sé si dir, tot un rerefons històric molt punyent i molt, molt dolorós.
Clar, sí, Stalin, a vegades no ho tenim en compte prou, que Stalin va ser realment un dels pitjors dictadors de, vaja, de la història de la humanitat, no? Perquè jo no el vull comparar amb ningú, però que va ser un dels pitjors, sí, perquè va fer assassinar doncs, més gent que els propis nazis, perquè van ser com desenes de milions de persones que van morir en el comunisme soviètic i estalinista.
Per què ara hi ha més d'un i més de dos que legítimament, en el pensament personal, li diuen a la Mònica Esgustavà, per exemple, que s'ha convertit en una mena de propagandista anti-Stalin?
Mira, a vegades vaig tenir, la setmana passada estava a Mèxic presentant el meu llibre Les roses de Stalin en castellà, i aleshores allà en una universitat, en una presentació, es va formar gairebé com un rally en contra de mi, en contra del llibre dels estalinistes mexicans, no? I bueno, va haver d'intervenir la policia i tot, i vam haver de desallotjar l'aula, i bueno, no sé, unes coses realment brutals que aquí a Europa ja ho creiem com una miqueta impensable.
Per què va passar allo? I quina sensació va tenir la Mònica, i si d'alguna manera s'esperava que la publicació d'aquesta novel·la pogués generar reaccions d'aquesta mena, també diríem que fins a cert punt òbvies, perquè les personalitats històriques, per bé o per mal, durant el temps generen fílies i fòbies, no? A parts iguals.
Totalment, perquè ja veiem que, per exemple, a Alemanya torna a haver-hi un partit com a pro-nazi, coses d'aquestes, o sigui que també encara queden gent que són estalinistes, i bàsicament a l'Amèrica Llatina, on tot està molt més polaritzat que aquí a Europa, no? Aleshores, bueno, això em va passar i em va sorprendre relativament, perquè ja m'havia passat de tot. Jo, diguem-ne, doncs, el que intento fer en els meus llibres, almenys alguns d'ells, és mantenir doncs, la memòria històrica, no? Perquè no ens oblidem què va passar en la història, quins són els bons i els dolents, no? A través de la novel·la, a través de les vivències de la gent. I clar, sempre pot haver-hi gent que no hi està d'acord amb la meva visió.
La Mònica Esgustavà es defineix ara com una escriptora més militant ideològicament que fa 15 anys o 20?
No, la veritat és que no. No, jo no sóc una militant, sóc una novel·lista, traductora i també articulista, i per això la veritat és que el que m'interessa és escriure bones novel·les, desplegar alguns temes que són els meus, sobre la identitat de l'individu, sobre com he dit, la memòria històrica, l'exili també m'agrada parlar de tot això, però no sóc una ideòloga ni res d'això, i a més accepto totes les opinions de la gent, sóc molt tolerant.
Aquesta no és una novel·la sobre Stalin, és una novel·la sobre una dona que volia ser lliure.
Això mateix, exactament, és sobre una dona que volia ser lliure, és sobre una dona que volia ser anònima, la filla de Stalin, que perquè de fet va néixer i es va criar i va viure els primers 40 anys de la seva vida, o sigui que la primera meitat de la seva vida, com un símbol del poder soviètic, sent la filla de Stalin, no? Aleshores, això li impedia de fer moltes coses perquè la tenien marginada i la tenien com aquest símbol, no? La tenien com una mena de flor en una gerra. Havia de sortir per la televisió i per la ràdio. El poder soviètic la feia dir segons quines coses sí, altres coses no. Eren com regles del joc. I aleshores ella un bon dia es va enamorar d'un senyor que era estranger, que era hindú, i aquest senyor, que havia viscut en molts països europeus durant dècades, li va obrir moltes portes i moltes finestres a lo que eren les democràcies europees, al que era bàsicament el món democràtic i obert. I aleshores ella després ja no podia viure de la mateixa manera com abans. I quan aquest senyor va morir, bàsicament enverinat pel poder soviètic, aleshores ella doncs, va decidir portar les seves cendres a la Índia i enterrar-lo al riu Ganges segons el costum indi. I després ja no va poder tornar a la Unió Soviètica perquè sentia que no podia viure com abans, perquè ja s'havia convertit a través d'ell en una altra persona, i aleshores va anar a l'ambaixada dels Estats Units, va demanar asil polític, li van donar, i amb un mes de retard una mica mentre es feien tots els tràmits, aleshores després va anar als Estats Units i va viure com una exiliada.
Fos la filla de Stalin o fos qualsevol altra, hi ha quelcom que la marcava de per vida. Ella no podia ser una persona anònima,
no,
sent filla de qui era.
Exacte, mai, ni a la Unió Soviètica, ni als Estats
Units. Hagués estat Stalin una gran persona o hagués estat qui hagués estat?
Exacte.
Inevitablement la marcava de per vida ja un fet de naixença.
Sí, i a vegades pel bé, a vegades pel mal, perquè la gent s'ho prenia de diferents maneres, no? A la Unió Soviètica, la gent la reconeixia pel carrer perquè havia de sortir tantes vegades per la televisió, i després als Estats Units li va passar tres quarts del mateix, perquè hem de pensar que això va passar en plena Guerra Freda, i en la Guerra Freda doncs, hi havia dues potències enfrontades, que era la Unió Soviètica amb els Estats Units, no? També doncs, el règim comunista amb el règim capitalista, i tots dos la van utilitzar. Primer la Unió Soviètica per demostrar què opinava la filla de Stalin, evidentment tot el que ella havia de dir ells li prescrivien, i després als Estats Units ella va ser una mica presa de la CIA, i també doncs, li van fer dir segons quines coses, i tampoc era lliure, o sigui que ella se n'adonava de tot això, que gairebé no hi havia doncs, camí cap a la llibertat de ser presa de la Guerra Freda.
Una dona marcada de per vida.
Això mateix. Era una vida una mica tràgica si no fos pel seu desig de ser lliure, d'alliberar-se de tot això, de ser anònima. Aleshores ella buscava el seu camí. L'altre dia en una presentació algú va dir que el seu destí li recorda gairebé el camí d'Ulisses cap a una pàtria, i la pàtria seria la llibertat. Aleshores és veritat perquè bueno, Svetlana va passar per moltes aventures, no? Va ser una vida a través de diferents països, de diferents ambients. Ella es buscava a si mateixa, buscava els ambients on podria viure, buscava una família, un amor. A vegades les coses li funcionaven, altres vegades no. Hi ha moltes coses que ella podia fer malament, però el que sí que jo crec que va fer bé va ser doncs, sempre tenir en compte que el més important És la recerca de la vida, la recerca de si mateix.
Malgrat, però, aquesta ambició, dona una certa sensació de vida perpètuament frustrada, no?
Sí, però clar, la frustració el que fa és que t'estiguis reciclant una i una altra vegada. I en el fons jo crec que en la vida es tracta d'això. És que també es pot dir que va ser una, al mateix temps que frustrada, que va ser una vida molt reeixida, perquè va ser una vida com la d'Ulisses, sempre pendent de noves experiències vitals i una vida plena de riqueses.
Com es van trobar els camins de la filla de Stalin i de Mònica Zagustova?
Jo la veritat és que una vegada vaig estar a Nova York i vaig trobar els seus llibres allà al carrer davant d'una llibreria de vell.
Ella va escriure alguna
ella
cosa?
Ella va escriure un parell d'autobiografies seves i són aquestes les que vaig trobar en la llibreria de vell. Les vaig llegir de seguida i aleshores vaig veure que la seva vida tenia alguns punts de contacte amb la meva pròpia vida i la dels meus pares, perquè Svetlana va anar a la Índia l'any 1967 i aquest mateix any es va exiliar a través de la Índia, de la Unió Soviètica, als Estats Units. I els meus pares, 7 anys més tard, van agafar un viatge organitzat per fugir de la Txecoslovàquia totalitària i comunista a través de la Índia. També van anar a la mateixa ambaixada dels Estats Units a Nova Delhi i allà van demanar asil polític i que els hi van donar i aleshores es van exiliar a Nova York 7 anys més tard. O sigui que vaig trobar que era una cosa molt curiosa aquest destí, aquests destins que d'alguna manera es tocaven, i vaig voler comparar aquests diferents destins. Els meus pares són de la mateixa generació que Svetlana, i vaig voler una miqueta comparar també el que era l'exili d'ella, l'exili dels meus pares, l'exili meu, com ho havien viscut els uns i els altres, no? Llavors vaig poder posar algunes de les meves pròpies vivències i la dels meus pares en l'experiència de Svetlana.
Suposo, però, que el tret diferencial de les dues històries és que els nuclis familiars, esclar, no s'assemblen en res. Clar, la percepció de la Mònica dels seus pares, de la percepció de Svetlana del seu pare, no diem de la seva mare, perquè hi ha un fet traumàtic a la vida de Svetlana, que, segons sembla, també va ser un fet traumàtic per Stalin, que és, diguem-ne, la mort de la seva mare, de l'esposa de Stalin. Segons s'apunta, o molts apunten, per un suïcidi, per voluntat personal, i això, diguem-ne, que va esquerdar tota la unitat familiar i va trastornar el líder rus, vaja, fins al final dels seus dies, perquè no acabava d'entendre el per què havia passat tot això, no?
Exacte. O sigui que, a diferència de la meva pròpia família, que no hi havia cap problema, els meus pares vivien en harmonia, el meu pare, lluny de ser un dictador, era un professor universitari molt reconegut teníem una família i tenim una família molt harmònica i tot, doncs la família de Svetlana va ser tot el contrari, perquè la seva mare Svetlana pensava que va morir quan ella tenia 6 anys, no? Quan en tenia 16 va descobrir a través d'una revista americana que de fet va ser un suïcidi i que aquest suïcidi era un fet ja molt reconegut mundialment, no? Per Svetlana això significava un trauma. Pel seu pare això va significar, com tu ben has dit, un trauma ja des de la pròpia mort, perquè Stalin ho sabia, que la seva dona s'havia suïcidat i que a més s'havia suïcidat per culpa d'ell. Era una cosa claríssima, perquè la seva dona intentava fugir d'ell i quan no hi havia manera, perquè Stalin sempre la treia al seu costat, aleshores doncs l'única manera va ser de fugir d'ell, va ser com suïcidant-se, no? I es va, la van trobar amb el revòlver al seu costat. Per Stalin va ser molt traumàtic, va estar molt frustrat, i aquesta frustració va donar pas a aniquilar les vides de moltíssima gent, no? O sigui que tota aquesta gent que ell va fer assassinar en les purgues, en els gulags i en els judicis sumaris, doncs va ser una mica la venjança de la mort de la seva dona i la seva pròpia frustració, no? Per Svetlana també ho va viure d'una manera traumàtica, perquè clar, ho va trobar que la seva mare la va abandonar, no? O sigui que va ser com un abandó que després es va convertir en una mena de tradició, en la seva de la tradició i com traïció, no? Mm-hmm. En la seva pròpia família.
O sigui que la filla es va sentir d'alguna manera traïda per la mare, i sí, el marit també es va sentir, sí, traït per l'esposa.
Això mateix. I aleshores hem explicat com el marit Stalin, com ho va viure i què va fer a conseqüència, i el que va fer Svetlana, la filla de la mare que, no, que es va suïcidar, sí, doncs ella mateixa va, quan es va exiliar a través de la Índia als Estats Units, doncs va haver de fer-ho abandonant els seus fills. De fet, no volia fer-ho, no? Ella volia quedar-se a la Índia com a resident, amb una condició de voler de poder veure els seus fills, no? Però això va ser com impossible, va resultar impossible, i aleshores, fugint als Estats Units, ja no va poder tornar a veure els seus fills, no?
És a dir, ella va marxar sola. Va arribar als Estats Units sola.
Sense els seus fills. No va poder veure els seus fills, potser pensava que mai més. Al final sí que va veure el seu fill molts anys després, però de fet els va abandonar també, i de fet els fills es van sentir també traïts. O sigui que tot això és com una llarga, la novel·la, uh-huh, és com una llarga cadena
de dissorts familiars, eh?
Sí, i d'abandons i de traïcions, no? Perquè després, quan Svetlana per última vegada torna a la Unió Soviètica, que també va ser un viatge frustrat, aleshores van ser els seus fills qui la van abandonar al seu torn, mm-hmm, no? Perquè la filla no la vol veure mai més, i el fill, ja alcoholitzat, doncs no la tracta gaire bé, i Svetlana, desolada, torna a fugir de la Unió Soviètica. Sempre està fugint d'algun lloc.
Què tenien, doncs, aquelles memòries que va llegir Mònica Zgostova a Nova York,
sí,
com per poder, no sé si dir, vestir un fil argumental d'una novel·la, més enllà d'aquests punts de contacte emocionals que podia mantenir la pròpia Mònica amb la vida de Svetlana?
Uh-huh. Jo tenia clar que no volia escriure una biografia, perquè el que m'interessava era retratar des de dintre la psicologia i la personalitat de Svetlana, cosa que he fet sempre en tots els meus llibres, fins i tot en la biografia de Bohumil Hrabal que vaig fer. Sempre el que m'interessa és entrar dins del personatge i retratar el personatge molt des de dintre, des de la seva pròpia psicologia, no? Aleshores, el mateix fet amb la Svetlana. Ho tenia molt clar que volia escriure una novel·la no sobre tota la seva vida, sinó sobre alguns fets, perquè el que és molt important en una novel·la és no exposar tot el que saps, sinó els fets claus de la vida, no? I aleshores treballar-los novel·lísticament. Doncs és això el que he fet, intentant bastir una novel·la que es pogués llegir sense tenir-hi totes les dades de la vida, totes les cartes, totes les dates.
Fins a quin punt aquesta identificació pot fer caure a la pròpia escriptora en el risc de, no sé si dir, empatitzar massa amb la figura de la representada, de la protagonista de la novel·la, fins al punt, no sé si dir, de ser potser condescendent, o no tant, amb alguns dels episodis que, que
això podria passar, crec, però clar, jo la veritat és que tinc molta cura de no caure en això, i aleshores vaig escriure la novel·la des de l'empatia, evidentment des de la simpatia per Svetlana també, però hi havia...
Simpatia per aquesta, què? Per aquesta voluntat de ser lliure, per aquesta voluntat,
sí,
d'avançar sempre?
Mateix,
simpatia per això?
Exactament, simpatia per això, i simpatia per la seva desgràcia també, no? I simpatia per la seva búsqueda, recerca, tot això.
Que és un tema que aquí la Mònica s'hi ha acostat en més d'una ocasió. Havíem parlat arran d'aquella història dels gulags i de la dona que tenia el seu marit en una altra de les seves novel·les més conegudes, precisament allò del factor emocional present amb, no sé si dir, amb els derrotats, amb les persones que d'alguna manera han viscut la part més trista o més perdedora de la història, no?
Sí, és veritat, a mi sempre m'han agradat aquests perdedors,
no sé si
de la història.
Les víctimes de la història.
Una mica les víctimes, els humiliats, no? Tota aquesta gent que en el fons, doncs, jo crec que és la gran part de la humanitat, que moltes vegades ens sentim d'alguna manera humiliats pel que sigui, fins i tot els que vivim ara, no? Ens podem sentir humiliats pel com ens tracten els nostres representants i tot això. Aleshores, doncs, jo crec que jo escric des d'aquest punt de vista i penso que és un punt de vista important. És el que he après per la tradició que és la meva, la centreeuropea i també la russa.
Sembla mentida, però que sempre ens movem amb aquella dualitat. A la societat en general li agrada, diguem-ne, poder reflectir-se d'alguna manera amb homes o dones amb caràcter, amb poder, que prenen decisions i que d'alguna manera representen amb força un determinat col·lectiu, i a la vegada també ens sentim a vegades molt empàtics amb les víctimes de determinats processos, no?
Exacte.
I d'alguna manera, esclar, Stalin genera fílies entre aquells que el veuen com la persona que en el seu moment no només va defensar la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques o el que era abans dels nazis, sinó que a la vegada també hi ha una empatia davant les víctimes que Stalin va propiciar després, no?
Exacte. Aleshores, a mi m'agrada parlar d'aquestes víctimes, però al mateix temps demostrar que les víctimes no només són persones humiliades i pobres i dignes de llàstima, sinó també que són molt dignes d'admiració, perquè moltes vegades són persones fortes, que se saben imposar. I aquest és el cas de la Svetlana, perquè realment ella s'imposa la seva desgràcia, no? Sigui que en el fons jo no la considero al final tan desgraciada.
D'acord, perquè, tan derrotada, vaja.
No, que va, perquè en el fons és una persona que sempre s'imposa, que sempre busca, sempre sap fugir, sempre quan cau en algun parany, que és el que li passa moltes vegades, aleshores ella sap fugir del parany també.
Ella s'ho sentia, però, derrotada, ella se sentia, no sé si dir...
Sí, jo diria que moltes vegades se sentia així, no? Perquè, clar, ella va fugir de la Unió Soviètica als Estats Units per convertir-se en una altra persona, per convertir-se allà ja com una mena de simbolisme de la dona d'abans i
fins
la dona
i tot va
de
canviar,
després.
Fins i tot va canviar-se el nom, no?
Exacte, ella tres vegades va canviar el seu nom, de fet, no?
Clar, al com llarg pot viure una persona, com una persona allò, la identificació amb tres noms diferents?
Sí, sí, és curiós, perquè clar, amb el nom també canvies una mica d'identitat.
Per això,
no?
Sí, i d'alguna manera que una persona pugui arribar a canviar el seu nom tres vegades al llarg de la seva vida, més enllà de les altres coses que li puguin passar, i com adaptar-se a aquesta nova, vaja, personalitat darrere
ella,
de cada nom.
Clar, ella intenta ser americana, no? Aleshores, li costa molt. Ho fa a través de canviar-se de nom, tenir un marit americà que, bueno, no suporta al cap de 2 anys i mig, de tenir una filla americana.
Paradoxes, intentava ser americana però intentava ser soviètica i ni una cosa ni una altra.
Ni una cosa ni una altra, i a més, bueno, ho intenta a través d'aquestes coses, aprenent molt bé l'anglès, fins i tot comprant-se molts electrodomèstics, com el que havia vist en les cases americanes.
La manera americana de viure.
Sí, 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 però clar, en el fons...
Tampoc n'estava feta per ella.
Per dintre, ella potser no se n'adonava prou que un refugiat i un exiliat sempre és un desarrelat, per sempre més, perquè ho és en el país d'adopció i ho és després quan torna al seu país de naixement.
O sigui que aquesta frase que ella va deixar un any abans de morir, que deia vagi on vagi, vagi a una illa, vagi a Suïssa, vagi a Nord-Amèrica, jo em sentiré sempre una presonera política del nom del meu pare.
Sí, és això.
Allò que es podia trobar bé.
Mai, i també potser ella intentava d'una manera massa forta ser nord-americana, no? Perquè això és impossible, és que en el fons jo crec que la identitat d'un exiliat està precisament en l'exili, en el desarrelament, i ella havia d'haver adoptat aquesta identitat i no intentar ser una dona comuna nord-americana, perquè això no podia ser-ho mai. Les vivències formen part de tu.
Li va resultar més fàcil a la teva família?
Sí, però tampoc, perquè tots som desarrelats, ens sentim desarrelats. Jo, per exemple, doncs estic molt a gust vivint aquí, fa molts anys que hi visc, però no sóc una persona normal catalana, sigetana i tot això.
Sembla mentida, entre el que sóc i el que sento que sóc.
Exacte, perquè clar, un té les vivències de tota la seva vida, formen part de tu, igual que les teves ungles i els teus cabells, sí. No? I aleshores tu ets la barreja, si ets una barreja de coses, doncs no deixaràs de ser-ho mai més.
Exagerant tu. El cos és aquí i l'ànima és allà, encara?
Per mi no, No, la meva ànima és aquí, però és una ànima que pertany una mica a tot el món sencer, o almenys tot Europa, amb els Estats Units també, que és on jo vaig viure. I en el cas de Svetlana també va ser doncs l'ànima una mica russa, una mica americana, una mica índia, hindú, de tots aquests llocs on ella havia viscut i que havia estimat.
Una persona que viu un procés vital així, com contempla els esdeveniments històrics? Que tenen, no sé, amb la voluntat dels pobles o que podem estar vivint ara.
Clar, és, per exemple, en el cas de Svetlana, ella tenia una contradicció de quina manera mirar el seu pare, no? El seu pare, d'una manera, ella sabia perfectament que era un dictador dels més terribles en la història de la humanitat. Sabia perfectament els molts milions de persones que ell havia assassinat. Però cada vegada que deia això i ho explicava a la gent, al mateix temps tenia a dintre seu i al seu cap, li pol·lulava la sensació que el seu pare també al mateix temps era el seu papà, qui li havia dit el meu petit rossinyol, la meva princeseta, i coses d'aquestes.
O sigui que quan ella diu obertament a les belleses de la seva vida, el meu pare m'estimava, creia que l'estimava.
És que
l'estimava, de debò.
Clar, el seu pare l'estimava quan ella era petita, però al mateix temps hi havia una altra contradicció, que fins i tot el seu pare, el seu papà íntim, no? Quan ella tenia 16 anys, aleshores ell va interrompre el seu primer amor i va enviar aquest home, que era un cineasta jueu, bàsicament pel fet de ser jueu, el va enviar a 10 anys de Gulag, i d'aquesta manera va interrompre el seu primer amor, no?
I va tallar la relació, com només ho pot tallar, diguem-ne, algú que no té cap mena de consideració.
Totalment, totalment, això mateix. Sí, 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 la va maltractar, la va humiliar, li va dir les coses més terribles que es poden dir a un adolescent, com tu ets lletja, no ets gens atractiva, un home com el teu nòvio, que pot tenir qualsevol dona, doncs no pot trobar cap atractiu en tu, i coses d'aquestes. Això et marca de per vida.
Visquen això, com és que al final de la vida Es pot dir, el meu pare m'estimava.
Perquè se'n recordava només de la seva tendra infantesa, de quan, fins a tenir uns 10 anys, 12, com a molt.
Què, és una forma de protegir la memòria, això?
Sí, suposo que deu ser-ho.
Per no fer-se més mal, vaja.
Per pensar que almenys un dels pares l'estimava en una època de la seva vida, no? Perquè, clar, de la seva mare quasi no tenia memòria, perquè als 6 anys doncs, encara no ets prou gran com per poder cultivar la memòria.
O sigui, en algun moment de la meva vida el meu pare m'ha estimat.
Sí, és això. Sí, és això. O sigui que és, almenys en un moment hi havia alguna tendresa.
Hi havia alguna tendresa. Sí. Aquesta, no sé si dir... analogia vivencial entre la Mònica i l'Esbetlana, no sé si després d'aquest cop inicial de dir també van passar per la Índia, també van marxar als Estats Units, etc. On s'acaba la comparació, Mònica? Entre el que vas viure tu amb la teva família i el que va viure ella. Suposo que s'acaba aviat.
Perquè jo crec que s'acaba aviat, sí.
Tenint en compte, vaja, no sé, aquestes històries tan punyents que expliques, Berlana, respecte al record que en tens tu, és evident que s'acaba aviat la comparació, no?
Jo crec que s'acaba molt aviat. La comparació molt directa s'acaba molt aviat, perquè en el fons s'acaba només en la decisió de l'exili dels meus pares, en l'exili als Estats Units, i directament aquí s'acaba. Indirectament, evidentment que també poses en el teu personatge algunes coses teves pròpies, no? Potser la teva pròpia força de prendre decisions, d'acabar amb unes fases de la teva vida íntima, les ganes de canviar-la, coses d'aquestes, clar, que ho poses en els teus personatges, però ja d'una manera molt indirecta, perquè has de parlar del teu personatge i no de tu mateix.
Vist aquesta història, la novel·la, fent valer la frase feta, és difícil que acabi bé.
És difícil que acabi bé, però en el fons jo crec que acaba molt bé i amb una nota molt bonica, recordant el més important i el més bonic i el més gran amor de la seva vida. A més, ella fa un bé important al final de la seva vida, ajudant a una companya de residència d'ancians. Té fins i tot un home que s'interessa per ella, o sigui que és capaç de veure la bellesa de la naturalesa al seu voltant, o sigui que a més té la seva filla que la va a veure, o sigui que jo crec que la novel·la és la novel·la de totes les meves novel·les la que acaba millor, i crec que acaba d'una manera molt, molt, molt positiva.
Acaba de... no sé, amb una dona reconciliada amb la vida?
Sí, sí, totalment, reconciliada amb la vida, una dona feliç, jo diria, feliç amb tot el que l'envolta, la gent, la naturalesa, el cel, la terra, tot.
Ha estat una figura poc estudiada?
No diria ni molt ni poc estudiada.
Ho pregunto perquè... per si la pròpia Mònica ha tingut oportunitat més enllà de les autobiografies o del que Esbetlana va escriure sobre ella mateixa, de si, no sé, testimonis o d'alguna forma...
Sí, la veritat és que existeixen ara dues biografies d'ella. Una d'elles és molt completa i al mateix temps incompleta. Totes dues biografies van estar consultant la filla Olga de Svetlana, la filla americana. Jo crec que consultar els fills és un error, perquè els fills mai veuen els pares tal com són, i aleshores quan estàs en les urpes dels fills necessàriament interpretes el personatge d'una manera diferent de com és, i per això jo vaig anar tant a Moscou com als Estats Units a entrevistar persones que l'havien coneguda, vaig buscar papers, cartes, testimonis, tot això, però vaig evitar la filla precisament perquè ningú em donés una visió equivocada sobre Svetlana.
La visió de qui havia conegut Svetlana a Moscou, de la visió de qui havia conegut Svetlana a Estats Units, era molt diferent?
Sí, potser era una mica diferent, sí, per les... clar, perquè Svetlana, com que va fugir de la Unió Soviètica, aleshores, a vegades, això potser no ho acaben d'entendre del tot. En canvi, als Estats Units, sí, ho entenen claríssimament, i hi ha gent que, bueno, la gent la veu amb molt bons ulls allà.
És a dir, per alguns testimonis russos, Svetlana va ser... traïdora?
Una mica, sí, potser és una paraula una mica forta, però sí, els trets van per aquí, sí.
Va, diguem-ne, faltar al país, va...
Una miqueta. Sí, notava sempre com una miqueta de ressentiment, però curiosament ara, just ara la novel·la s'està traduint al rus.
Ah, i hem de suposar que això també serà, no sé si dir un impacte, però quan la Mònica va anar a Rússia, aquesta Rússia que ara torna a revifar la figura de Stalin, ho va notar la Mònica? Que Stalin està reviscolant d'alguna manera o no?
Jo això ho sé i la gent m'ho diu, però jo no conec gent aquesta, perquè jo, com que conec a Rússia bàsicament la gent intel·lectual, aleshores aquests no participen en aquesta visió, no? Aquests estan horroritzats de que està passant aquesta, com tu dius, la revalorització de Stalin, no? Que això passa més aviat en les províncies, passa a nivell de les escoles, els instituts, no? Però clar, jo conec més aviat gent de ciutat i, o a la vora de les ciutats, uh-huh. I gent que són com que pensen més, que coneixen molt bé la història, no?
Des del punt de vista, però, del govern rus, sí. Stalin està tornant a ser una persona, no diré ben vist, vaja.
Sí, sí, va, és que és vista, una mica va, així. Diguem ben sí, vista, sí. Ja ho pots ben dir, perquè per Stalin, en el fons, ell no ho diu, però és un dels models. Stalin és un model, és un dels grans. I els alguns dels
xars
també.
Suposo que la Mònica ens diria, home, haguéssim pogut agafar de model una altra vegada, revisant tot el que fos revisable, més Lenin que Stalin, segurament.
Sí, però per Putin jo crec que Stalin és un gran estadista, és algú que va saber bastir un imperi, un poder, un dels dos grans poders en el món.
I l'home que reflecteix el poder, vaja.
Això mateix, i ell voldria ser això, i en el fons per molts russos, per la majoria dels russos, això és molt important. És més important formar part d'un país que és un gran poder mundial, més que menjar bé, és que els russos són curiosos.
Sí?
Sí, 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 és així, sí.
Aquesta sensació de saber-se en, sí, un país en,
exacte,
què veritablement...
Exacte, exacte, i Putin això ho sap i jugar amb això, ell dona aquesta sensació al seu poble i el seu poble té la sensació que viu amb més dignitat d'abans.
Probablement perquè en el seu moment tot aquest poble va sentir la sensació que tot el món ho mirava com un derrotat,
exacte,
després de la Guerra Freda, no?
Això mateix, i per ells és més important sentir-se com amb la dignitat de ser importants en el mapa mundi que no pas menjar bé i beure bé i viure amb opulència.
Amb la història, amb això de les derrotes, té molts exemples a donar, no? Alemanya es va sentir derrotada,
sí. Sí,
i després va passar,
sí,
el que va passar.
Ah, exacte, exacte. És que això de sentir-se
derrotat, humiliat, sí, 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 de per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, exacte. I ara hi ha com una nova petita Guerra Freda, una altra vegada, i bueno... jo ho entenc tots els motius, però per motius de seguretat potser no ho portaria massa lluny.
On s'ha presentat el llibre? Quantes voltes hi ha donat la Mònica amb el llibre sota el braç, amb aquestes roses de Stalin sota el braç?
La veritat, bueno, és que he estat donant les voltes, bueno, ho he presentat... A veure, aquest dilluns es presenta, aquest dilluns 11 d'abril,
sí,
a les 7 de la tarda, el llibre es presenta a la llibreria La Central del carrer Mallorca de Barcelona. A part d'això, a Barcelona s'han fet moltes entrevistes, a Madrid he fet desenes d'entrevistes, també en algunes altres parts d'Espanya. Després vaig anar a Mèxic, fins i tot a la ciutat de Mèxic, a presentar-la. Allà hi havia molt gran interès pel llibre, també desenes d'entrevistes amb la premsa escrita, televisions, ràdios. També fins i tot ho vaig presentar a Miami en els cercles dels cubans, i que hi ha molts. Aleshores,
suposo, bueno, que aquí no va haver protestes,
No, a Miami. No, no, a Miami no va haver cap protesta, com a Mèxic a vegades, doncs, i a vegades hi havia grans aclamacions, i en altres vegades, doncs, en altres cercles, doncs, hi havia petites protestes dels estalinistes.
Aquesta novel·la no vol qüestionar res, vol explicar una història personal.
Vol explicar una història, això és tot, i que cadascú prengui les seves pròpies decisions sobre la història i tot això. No és un llibre ideològic.
Quina sensació va tenir la Mònica a l'acabar?
Jo la veritat és que aquesta vegada vaig tenir una bona sensació en acabar en una nota positiva, en una nota bona sobre una vida, quan la dona mira la seva vida enrere i té com una bona sensació d'haver viscut.
D'acord, una mena de pau interior, finalment?
Pau interior, i la pau també donada pel fet d'haver viscut moltes experiències, molts països, moltes amistats, molts nòvios, molts amors.
Són les 12, Les roses de Stalin, aquest és el darrer llibre, la darrera novel·la de Mònica Esgustovà. Mònica, com sempre, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
A tu, Joan.
Fins a propera i bon Sant Jordi. Tornem demà a les 9, adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.